Per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. La proposta es votarà demà. Sergi Corral.
És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea. La capitalitat ha de servir per defensar els interessos del petit comerç davant el comerç electrònic. Salvador Vendrell és el president de Barcelona Comerç.
T'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi aquest any Barcelona ja fos la primera capital i que durant un any, és a dir, fins al 24, tinguéssim la capital europea com és la segona, la primera ciutat fos Barcelona.
L'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des de 2020. És la denúncia que ha fet avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos.
En el seu informe alerten també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant el 2022. Raquel Checa és responsable del programa de desigualtat zero d'Intermón.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
Allau d'infraccions, el primer dia de multes dels 17 radars fixos nous de Barcelona. Durant les primeres hores del matí, desenes de cotxes han sobrepassat el límit de velocitat permès als 30 km per hora.
A Sant Cugat del Vallès, la policia local ha interposat més de 9.000 denúncies des de l'entrada en vigor de les sancions d'incompliment de les zones de baixes emissions.
Cugat Media, Albert Soler.
Aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any.
Comencen les obres al Mercat de la Boqueria a Barcelona. Duraran 10 setmanes fins a finals de març i es faran en dues fases.
Alguns comerciants han hagut de tancar. El gerent del mercat, Òscar Ubidé, defensa però que els treballs són necessaris pel futur d'aquest espai.
Estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur i això és el que s'ha fet. S'ha mirat totes les opcions possibles de fer l'obra, doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
La Sindicatura de Greuges ha arxivat els dos últims casos d'assetjament denunciats per alumnes i exalumnes de l'Institut del Teatre.
La directora de l'Institut, Sílvia Ferrando, ha garantit que el centre està net d'assetjament. S'ha acomiadat un professor, se n'ha suspès temporalment de sou i feina un altre. Ara l'Institut vol obrir una nova etapa.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores, quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció? Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons.
I en esports, l'expedició del Barça ja és a Barcelona després de guanyar ahir la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid. Roger Sánchez.
Aquest matí han arribat procedents de l'Aràbia Saudita, on alçaven el primer títol amb Xavi Hernández a la banqueta. La plantilla té ara dos dies de descans. Tornaran als entrenaments dimecres per preparar el partit de Copa de dijous al camp del Ceuta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint aquest cel mig ennuvolat amb núvols també en forma de vent i amb aquest vent que encara ha de bufar amb intensitat, sobretot en alguns sectors del prelitoral, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya han mantingut aquest avís respecte a aquesta intensitat del vent en algunes comarques del país, però atenció perquè aquest vent demà guanyarà força més intensitat i no només a punts del prelitoral sinó a molts indrets del país. Per tant, atenció. D'altra banda, també amb la neu, que s'espera que vagi nevant cap a la zona del Pirineu Occidental, especialment també en 24 hores espero que es puguin superar els 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, però evidentment també nevarà a cotes més baixes, tot i que l'acumulació no serà tan destacable. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ha d'anar a la baixa. Avui hem començat un dia fred, s'ha anat recuperant aquest ambient també com a conseqüència del vent, però atenció perquè s'espera que les temperatures vagin baixant i ho faran sobretot a partir de dimecres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit a aquesta hora en general estable, millorant, tot i així tenim encara alguns punts amb aturades, com és el cas de la C58, d'entrada entre Montcada i el Nus, amb trams de lentitud i encara alguna aturada intermitent, o les dues rondes en sentit Besòs, sobretot la litoral, encara amb retencions entre Montjuïc i la Barceloneta en aquesta direcció. Ens queda puntualment també aturades a l'AP7 a Montornès, en sentit Girona, a la C17 a Parets, en sentit Vic, o també la C59 a Palau-solità i Plegamans, en sentit nord, en direcció Caldes. D'altra banda, també compta, pel que fa a la meteorologia, amb el fort vent, que està bufant avui en diferents punts del territori, i també si heu de circular per la C28, cal portar les cadenes per passar el port de la Bonaigua. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa a aquesta hora el ple de la Unió Europea que ha de debatre sobre la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. El Comitè de Peticions del Parlament Europeu serà l'encarregat de presentar-la un cop acabi el debat sobre els 30 anys del mercat únic i s'espera que demà es voti i quedi aprovada. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea.
La capitalitat ha de servir per conscienciar de la necessitat del petit comerç, però també per tenir veu pròpia a Europa i poder defensar els seus interessos davant el comerç electrònic. La pandèmia ha agreujat els problemes que preocupaven el petit comerç, com ara l'auge del comerç electrònic i la pujada dels preus de lloguer.
Els comerciants s'han conjurat per arribar a Europa, on es legislen aquests assumptes, i defensar el model de ciutat europea. A Estrasburg ha viatjat també la nostra companya, Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs així és, una delegació catalana amb els representants de Barcelona Comerç al capdavant. Doncs han vingut fins aquí a Estrasburg per veure personalment i en directe com la proposta de fer aquesta capitalitat europea del comerç de proximitat fa una passa molt important i definitiva. Aquesta tarda, com deies, el Comitè de Peticions presenta la proposta al ple perquè l'aprovi demà. Aquesta presentació, però, s'està endarrerint i ara ens diuen que esdevindrà cap a 9:45. Anirem, doncs, cap a la nit. Però, com deies, crear aquesta capitalitat doncs, suposa un reconeixement al comerç local i per això el president de la Fundació Barcelona Comerç, Alba Vendrell, en declaracions a Comradio, doncs, ha explicat que estava molt content d'haver arribat fins aquí i que ara intentaran doncs, que sigui Barcelona qui sigui la primera en ostentar aquesta capitalitat.
T'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola de la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi aquest any Barcelona ja fos la primera capital i que durant un any, és a dir, fins al 24, tinguéssim la capital europea de comerç de proximitat, la primera ciutat fos Barcelona.
Però això encara tardarà, és a dir, demà el Parlament Europeu aprovarà aquesta proposta de crear aquest mandat, diguéssim, que sí que faran, que crearan una ciutat, una capitalitat de comerç de proximitat i després doncs, aquest segon pas és que Barcelona sigui el primer en tenir aquest títol, però això tardarà més, encara uns 9 mesos o així.
Gràcies, Mont, doncs estarem pendents del que es decideixi a Estrasburg.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. L'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des del 2020. És la denúncia que ha fet avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos. En el seu informe, la llei del més ric alerta també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant aquest 2022. Només a Espanya la inflació perjudica un 26% més les llars amb menys ingressos. Joan Ferrer.
L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat. Xifra els guanys en uns 306.000 milions d'euros, que sobretot s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
L'ONG calcula que 1.700 milions de persones arreu del món viuen en països on la inflació ha pujat clarament per damunt dels salaris i, per tant, s'han empobrit. A més, xifren en 820 milions les persones al món que passen gana, dels quals un 60% són dones i nens.
Doncs precisament pels més necessitats, la temperatura baixarà dràsticament a Barcelona en les pròximes hores i la situació es farà especialment difícil per a les persones que dormen al carrer.
En aquest sentit, la comunitat de Sant Egidi ha fet una crida a les xarxes socials per demanar sacs i mantes per repartir-les entre els qui no en tenen llar. Escoltem Manel Alonso, responsable de Casa Solidaritat Sant Egidi, en paraules de BTV.
Quan hi ha aquestes onades de canvi de temperatura, ja sigui per la calor a l'estiu i ja sigui pel fred, doncs sí, volem donar una resposta també pel seu benestar i dignificar la seva vida.
Des del 2008, any en què vam fer el primer recompte a Barcelona, el nombre de persones que dormen al ras a la ciutat ha augmentat un 87%, segons dades d'Arrels Fundació. En el darrer registre s'hi han comptabilitzat, més de 1.200 persones dormint al carrer.
Allau d'infraccions el primer dia de multes dels 17 radars fixos nous de Barcelona. Durant les primeres hores del matí, desenes de cotxes han sobrepassat el límit de velocitat permès, els 30 km per hora.
Avui ha estat el primer dia en què els 17 radars de trànsit de l'interior de la ciutat de Barcelona han començat a multar. Sancionen els conductors que superin la velocitat permesa. Des del setembre s'han limitat a avisar a qui circulava més de 30 km per hora per 12 punts a la ciutat o bé a més de 50 km per hora a punts pel carrer Aragó, Gran Via de les Corts Catalanes, Avinguda Diagonal i Passeig de la Bona Nova. Segons informa BTV, només un dels punts, entre els carrers d'Entença i Provença, en 5 minuts una vintena de cotxes han comès una infracció. Les càmeres han captat com el radar no ha parat d'indicar l'accés de velocitat de molts conductors.
També a Sant Cugat del Vallès, la policia local ha interposat més de 9.000 denúncies des de l'entrada en vigor de les sancions per l'incompliment de la zona de baixes emissions, unes sancions vigents des de novembre de 2021. Cugat Mèdia, Albert Soler.
Segons dades municipals, a les quals ha tingut accés Cugat Mèdia, aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions, amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any, tot i que el setembre i el novembre de l'any passat repunten de nou, amb més de 1.200 multes cada mes. Les restriccions de la zona de baixes emissions van entrar en vigor al maig de 2021, però les sancions, que oscil·len entre 100 i 500 euros segons la gravetat de la infracció i la reincidència, no es van aplicar fins al novembre d'aquell mateix any. Sant Cugat va ser la primera ciutat, després de Barcelona, en posar en marxa aquesta mesura contra els vehicles més contaminants.
Encara pel que fa a la mobilitat, l'ús indegut del patinet elèctric serà sancionat des d'avui per diversos ajuntaments catalans, entre els quals el del Prat. Forma part tot plegat d'una campanya per fomentar la correcta circulació amb aquest vehicle cada cop més estès entre la ciutadania. El Prat Ràdio, Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Avui arrenca una campanya de sancions a tot Catalunya per a aquelles persones que incompleixin les normatives d'ús de vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. Precisament en aquest sentit preocupa la seva integració la vida diària de la ciutadania per mantenir una bona convivència i, sobretot, la seguretat. Escoltem el cap de l'àrea de proximitat de la policia local del Prat, Josep Maria Titxell.
Controlarem, sobretot, la circulació per voreres i places. No està permesa, hem de circular per calçades, per carrer i bicicleta. Controlarem que aquest vehicle està destinat només per a una persona i que no vagi més d'una persona, que no portin auriculars. Controlarem també el tema d'alcohol i drogues.
Des de la policia local del Prat asseguren que, tot i l'augment significatiu de l'ús d'aquest vehicle, la majoria de gent sí que circula correctament.
I Renfe ha iniciat avui les proves per operar els seus serveis AVE a França.
Aquest primer recorregut ha iniciat la marxa aquest matí des de Barcelona, Sants, amb parades intermèdies a Girona, Figueres, Vilafant, Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nims i Valens TGV. I ha arribat aquest migdia a Lió. Un cop conclogui la formació dels maquinistes i s'aconsegueixin totes les habilitacions necessàries, Renfe definirà el pla de transport, que serà progressiu fins a assolir les 28 circulacions setmanals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona a la platja del Somorrostro de Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada. La Guàrdia Urbana ha rebut cap a les 6 del matí l'avís que una dona major d'edat hauria sofert una agressió sexual per part d'un home en aquesta platja barcelonina. La víctima ha estat traslladada a un hospital i els Mossos busquen l'autor, que també hauria robat les pertinences de la dona.
A Tarragona, suspesa la declaració de la cúpula directiva d'Iqoxe, prevista inicialment per divendres i dilluns vinent. Els tres investigats han demanat que suspengui la compareixença després que van ser ells mateixos qui la van demanar.
La jutgessa encara no ha fixat una nova data per la seva declaració. Dissabte es van complir 3 anys de l'explosió que va causar 3 víctimes.
Encara a Tarragona, arxivada la investigació per l'episodi de Pudós arran de la fuita de nafta de l'empresa Acessa. La Fiscalia considera que el vessament no va causar danys al medi ambient ni a la salut de les persones.
L'Audiència de Tarragona ha arxivat les diligències per investigar la fuita de nafta a l'empresa Acessa, situada al polígon petroquímic del sud de Tarragona. Al setembre de l'any passat, Fiscalia, que va obrir d'ofici les actuacions, considera que els fets no són constitutius d'un delicte contra el medi ambient i indica que el vessament de 150 metres cúbics d'aquesta substància química no va suposar un risc greu per la salut de la població ni per l'entorn. L'episodi de males olors va arribar fins al Maresme i va durar diversos dies. En l'actuació feta a l'àrea afectada, un bomber va patir una lleu afectació i va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Canviem de qüestió. Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que els nois. Un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques amb una forta pressió cultural i religiosa. Un estudi de la Diputació de Barcelona posa l'èmfasi en què passa amb aquestes noies. Anna Ruiz.
No se sap gaire de les noies que no continuen a l'institut i encara menys de les filles de les famílies on la influència cultural o religiosa limita molt el paper de la dona a la vida pública. Maribel García és coautora de l'informe de la Diputació que s'ha aproximat a aquest fenomen.
El problema de l'abandonament educatiu en clau de gènere és que moltes noies s'invisibilitzen, no? I d'aquí el sentit de l'estudi, no? De preguntar-nos on són les noies que abandonen. Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
Perquè hi ha exemples d'èxit.
És un ascensor social per mi també, és a dir, a mesura que vaig escalant, no? Ara he acabat el grau, estic fent el màster.
És Jusa Aldari, sociòloga i estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona.
A vegades t'assimiles, per dir-ho d'alguna forma, a la cultura del país d'acollida. Per tant, el sistema educatiu per tu és alliberar-te i per voler ascendir en ell, per trencar amb allò que has heretat.
Aposten per avançar en respostes locals des dels municipis i també en actuacions individualitzades en les circumstàncies de cada estudiant.
El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i dependents i que serà una realitat d'aquí 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament. Jordi Casino.
Per avançar, però, en el seu desplegament i a l'espera de la creació definitiva de l'agència, representants de les 4 diputacions, de les 2 entitats municipalistes de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un acord amb els departaments de Salut i Drets Socials. A l'espera de conèixer els detalls, que aquest dilluns no han volgut concretar, sí que sabem que el territori quedarà dividit en 7 àrees assistencials i que les diputacions gestionaran les actuacions en els municipis de menys de 20.000 habitants. L'objectiu de tot plegat, millorar i fer més fàcil l'atenció que reben les persones grans i dependents, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Que aquesta atenció que tingui sigui més coherent, més eficaç, més propera. Per tant, aquesta persona se senti més ben atesa. Aquesta ha de ser la qualitat que hem d'introduir. Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, més acollidor, més còmode.
Quan sigui una realitat, l'agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal. I per fer-ho possible es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar els seu projecte vital en un entorn familiar i comunitari.
I a Barcelona avui han començat les obres al Mercat de la Boqueria. Duraran 10 setmanes fins a finals de març i es faran en 2 fases. Els treballs eren llargament esperats, tot i que hi ha comerciants que han hagut de tancar i no estan satisfets. Edgar Sapinya.
Alguns aplicaran un ERTO als seus treballadors mentre duren aquest temps d'obres. De totes maneres, la data va ser consensuada entre l'Ajuntament i els botiguers i ja feia 9 anys que s'observaven deficiències. L'objectiu és que el nou paviment sigui uniforme, d'un color més clar i també que duri més que l'actual. El gerent del mercat de la Boqueria, Òscar Ovider, admet a la xarxa les molèsties per les obres, però assegura que valdran la pena.
5 setmanes sense facturar no agraden a ningú, però també és veritat que si s'han de fer unes obres, això significa un sacrifici per part dels afectats, doncs igual que a casa quan fem obres per canviar el lavabo, no? Doncs estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur. I això és el que s'ha fet. S'ha mirat totes les opcions possibles de fer l'obra, doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
S'espera que en 3 setmanes es torni a recuperar l'accés emblemàtic al mercat de la Boqueria, situat a la Rambla. Les obres costaran 1,4 milions d'euros.
L'Institut del Teatre vol obrir una nova etapa un cop resolts els expedients per conductes impròpies del seu professorat. L'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i donar seguretat a estudiants i professors. David Navarro.
L'objectiu de l'Institut del Teatre és deixar enrere una etapa convulsa que es va iniciar l'any 2021 amb les denúncies contra el dramaturg Joan Oller i d'altres docents. Durant aquest temps, la institució va instruir expedients contra els professors que encara hi treballaven i va enviar a la Fiscalia les acusacions contra aquells que ja no en tenien vinculació. A més, el síndic de Greuges també s'hi va interessar. Tot plegat va acabar amb l'arxivament per part del síndic i la Fiscalia i amb sancions administratives per a 2 dels docents. Ara, com ha explicat la directora Sílvia Ferrando, l'Institut prepara el projecte Benestar.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció. Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons, com mirem la memòria, de quina mirada crítica nosaltres passem a parlar dels cossos, dels gèneres.
Aconseguir un nou edifici per a l'extens fons del Museu de les Arts Escèniques amb el límit territorial de Barcelona és una de les fites que es marca la direcció. També ho és finalitzar els tràmits per adscriure les titulacions d'art dramàtic i d'art a la universitat.
I en cultura també avui hem de lamentar la mort de l'actriu italiana Gina Lollobrigida als 95 anys.
Lollobrigida va saltar la fama als anys 50 i es va convertir en una de les intèrprets amb més projecció internacional d'Itàlia. Coneguda per ser una de les muses del cinema italià, va participar en films tan destacats com La burla del diable, Trapezi o Salomó o La reina de Saba. En televisió destaca el seu paper a la sèrie Falcon Crest, per la qual va estar nominada als Glòbuls d'Or. Lollobrigida havia ingressat recentment a l'hospital després de patir una fractura de fèmur al setembre passat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. L'expedició del Barça ja és a Barcelona i ha aterrat aquest matí procedent de l'Aràbia Saudita, on ahir els blaugranes es van proclamar campions de la Supercopa després de superar el Madrid 3-1. La plantilla té ara 2 dies de descans i tornarà als entrenaments dimecres per preparar el partit de Copa al camp del Ceuta de dijous. El president blaugrana Joan Laporta valorava així el primer títol de Xavi Hernández com a entrenador.
Això és una victòria de tots els culers que han tingut paciència, que han tingut doncs, aquell punt d'il·lusió, de... Se'ls generaven unes expectatives molt bones, però s'havia de tenir paciència. Aquest equip s'està consolidant, aquest equip que està progressant molt bé. Jo demano que continuïn tinguent la paciència necessària perquè doncs, puguem ja consolidar un equip que està cridat a cap punt de molt alt.
En clau Barça tenim 2 apunts del femení. El club ha anunciat fa tot just 20 minuts la renovació de Caroline Graham Hansen amb el femení fins al 2026. L'extrem noruega va arribar al Barça el 2019 i amplia 3 anys més el seu contracte. El club blaugrana, també en clau femenina, és a l'espera de la resposta del comitè de competició de la Federació Espanyola sobre el cas Geise. El Barça ha presentat ja recurs per la impugnació per a l'alineació indeguda de la davantera Geise Ferreira, la brasilera, en el partit de Copa al camp de l'Osasuna. El Barça argumenta que la sanció no apareixia al portal federatiu. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè aquest 2023 és un any especial, ja que es commemora el centenari de la Federació Catalana de Bàsquet. Aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida a les celebracions de l'efemèride, que inclouran el retorn de les seleccions catalanes absolutes. El combinat femení jugarà un duel internacional al maig a Girona i el masculí ho farà el mes de juny en una seu encara per confirmar, tot i que Manresa ja s'ha postulat com a possible escenari. Ferran Aril és el president de la Federació Catalana de Bàsquet.
Nosaltres ens agradaria un equip europeu, sí. I estem en aquesta línia. És que, bueno, com que el tema de les dates no és senzill, és intentar encaixar-ho amb això, no? Però esperem, ja dic, jo crec que finals de febrer, quan acabi les finestres FIBA, podem ja decantar-nos per una banda o l'altra en funció dels resultats.
En waterpolo, el Club Natació Terrassa ja coneix qui serà el seu rival als quarts de final de l'Eurocup femenina, la segona competició continental. Les vallesanes s'enfrontaran al Ferencváros Telekom Budapest. L'anada serà el 28 de gener a l'àrea olímpica agrenca i la tornada l'11 de febrer a Hongria. Xavi Pérez és l'entrenador del Terrassa.
Un rival molt difícil, amb jugadores internacionals de la selecció húngara, amb alguna jugada internacional d'altres seleccions, de la francesa, segurament, i ara no me l'he mirat profundament, però aquests dies l'estudiaré, però sí que me'n recordo que la segona fase de la Champions va quedar enquadrat amb el Sabadell i el Mataró. No van ser partits que van ser fàcils ni per Mataró ni per Sabadell.
El Mundial d'Handbol aquest vespre, la selecció espanyola tanca la fase de grups contra l'Iran, un combinat al qual s'ha sumat d'urgència el jugador del Flying Granollers, Pol Valera. Ha viatjat a Cracòvia per cobrir la baixa per lesió, Dian Terrafeta.
Anar a un Mundial és una cosa que sempre he somiat i que no és fàcil de dir. És una experiència que segur que serà espectacular. Rodejat de gent i jugadors els que sempre miren moltíssim. I aviam si puc ajudar amb el que sigui al grup i aviam si podem arribar al màxim llum i a lluitar per les medalles. Ho afronto tot això amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes, i és algo que segur que recordaré tota la vida.
I tanquem amb un apunt de tennis, perquè aquesta matinada, a partir de les 3, Albert Ramos, el mataroní, debuta a l'Obert d'Austràlia.
Gràcies, Roger. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Dieta mediterrània. La dieta mediterrània és un patró d'alimentació saludable preventiva de moltes patologies que ha anat perdent popularitat a mesura que creixia la gran acceptació de la dieta occidental. Els últims estudis mostren la gran importància de seguir una dieta mediterrània enfront a l'occidental, pel paper que juga en la modulació de la microbiota intestinal i la interacció amb el sistema immunitari. Encara que la gastronomia divergeixi molt al llarg de tota la conca del Mediterrani, hi ha un patró ideal que defineix la dieta mediterrània. Aquesta cal que es basi en el consum diari mínim de 2 racions de verdures o hortalisses i 3 racions de fruita, a poder ser fresca i de temporada. L'oli d'oliva verge extra serà la font principal diària de greixos saludables i substituirà la mantega o la margarina. Hi ha d'haver 3 racions de llegum al llarg de la setmana. És indiferent quina, si s'utilitzen tècniques culinàries saludables. Una amanida de llenties, un hummus a degustar amb verdures crues de temporada o un empedrat en poden ser alguns exemples. 3 racions més seran de peix, un 2 cops peix blanc i un 2 cops peix blau, petit, tipus sardines o seitons. També es poden consumir ous i lactis naturals i carn blanca com pollastre o gall d'indi enfront a la carn vermella o processada. Hi haurà com a mínim un grapat a mà tancar a la setmana de fruits secs, una ració d'uns 30 grams i els cereals seran complets. Cal evitar la rebosteria comercial i aquesta es limita a màxim 3 racions setmanals. Finalment, pel que fa a les begudes, no es pot consumir més d'una beguda carbonatada o refresca al dia. I si es pren vi, aquest haurà de ser de consum ocasional, és a dir, la beguda de preferència serà l'aigua. Aquest perfil de dieta, a més, també té un caràcter força antiinflamatori i desplaça la dieta occidental, que és gairebé l'oposada, on abunden els ultraprocessats, els refinats, un consum excessiu de carn, sobretot de vermella i processada, greixos saturats, sucre i molt pobre en fibra, vitamines i minerals. La dieta mediterrània és una bona proposta d'alimentació a seguir per a prevenir la majoria de patologies de la societat actual i, de moment, una de les estratègies dietètiques proposades davant d'algunes patologies autoimmunes com l'artritis reumatoide o la psoriasis.
¿Sabías que...?
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa, el ple de la Unió Europea que ha de debatre sobre la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. La proposta es votarà demà. Sergi Corral.
És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea. La capitalitat ha de servir per defensar els interessos del petit comerç davant el comerç electrònic. Salvador Vendrell és el president de Barcelona Comerç.
T'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola de la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi aquest any Barcelona ja fos la primera capital i que durant un any, és a dir, fins al 24, tinguéssim la capital europea de comerç electrònic, la primera ciutat fos Barcelona.
L'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des de 2020. És la denúncia que ha fet avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos.
En el seu informe alerten també que els beneficis empresaris han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant el 2022. Raquel Checa és responsable del programa Desigualtat Zero d'Intermón.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
Allau d'infraccions, el primer dia de multes dels 17 radars fixos nous de Barcelona. Durant les primeres hores del matí, desenes de cotxes han sobrepassat el límit de velocitat permès, els 30 km per hora.
A Sant Cugat de Vallès, la policia local ha interposat més de 9.000 denúncies des de l'entrada en vigor de les sancions per incompliment de la zona de baixes emissions.
Cugat Mèdia, Albert Soler.
Aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any.
Comencen les obres al Mercat de la Boqueria de Barcelona. Duraran 10 setmanes fins a finals de març i es faran en dues fases.
Alguns comerciants han hagut de tancar. El gerent del mercat, Òscar Ubidé, defensa, però, que els treballadors són necessaris pel futur d'aquest espai.
Estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur. I això és el que s'ha fet. S'ha mirat totes les opcions possibles de fer l'obra. Doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
La Sindicatura de Greuges ha arxivat els dos últims casos d'assetjament denunciats per alumnes i exalumnes de l'Institut del Teatre.
La directora de l'Institut, Sílvia Ferrando, ha garantit que el centre està net d'assetjaments. L'ha acomiadat un professor i se n'ha suspès temporalment de sou i feina un altre. Ara l'Institut vol obrir una nova etapa.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció. Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons.
I en esports, l'expedició del Barça ja és a Barcelona després de guanyar ahir la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid. Roger Sánchez.
Aquest matí han arribat procedents de l'Aràbia Saudita, on alçaven el primer títol amb Xavi Hernández a la banqueta. La plantilla té ara dos dies de descans, tornarà als entrenaments dimecres per preparar el partit de Copa de dijous al camp del Ceuta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint aquest cel mig ennuvolat amb núvols també en forma de vent i amb aquest vent que encara ha de bufar amb intensitat, sobretot en alguns sectors del prelitoral, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya han mantingut aquest avís respecte a aquesta intensitat del vent en algunes comarques del país, però atenció perquè aquest vent demà guanyarà força més intensitat i no només a punts del prelitoral sinó a molts indrets del país. Per tant, atenció. D'altra banda, també amb la neu, que s'espera que vagi nevant cap a la zona del Pirineu Occidental, especialment també en 24 hores espero que es puguin superar els 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, però evidentment també nevarà a cotes més baixes, tot i que l'acumulació no serà tan destacable. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ha d'anar a la baixa. Avui hem començat un dia fred, s'ha anat recuperant aquest ambient també com a conseqüència del vent, però atenció perquè s'espera que les temperatures vagin baixant i ho faran sobretot a partir de dimecres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs circulació que es va normalitzant, poc a poquet ja, amb pocs punts ara ja que presentin massa mal de caps a l'hora de moure'ns en vehicle. En tot cas, a la C-59, que ara el tram de Palau-Solità i Plegamans no fa net, queda un quilòmetre llarg de lentitud i d'aturades en direcció Caldes de Montbui. Passa el mateix també, en aquest cas, a la Ronda de Dalt, de forma puntual, si més no, entre Sarrià i Sant Gervasi en sentit Besòs. Tret encara d'alguns punts d'intensitat, a la resta ja, en principi, amb circulació força fluida. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa a aquesta hora el ple de la Unió Europea que ha de debatre sobre la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. El Comitè de Peticions del Parlament Europeu serà l'encarregat de presentar-la un cop acabi el debat sobre els 30 anys del mercat únic i s'espera que demà es voti i quedi aprovada. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea.
La capitalitat ha de servir per a conscienciar de la necessitat del petit comerç, però també per tenir veu pròpia a Europa i poder defensar els seus interessos davant el comerç electrònic. La pandèmia ha agreujat els problemes que ocupaven el petit comerç, com ara l'auge del comerç electrònic i la pujada dels preus del lloguer.
Els comerciants s'han conjurat per arribar a Europa, on es legislen aquests assumptes, i defensar el model de ciutat europea. A Estrasburg ha viatjat també la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
A quarts de nou, les 9 d'aquesta nit, quan el Comitè de Peticions presentarà la proposta al ple, que l'acceptarà i l'aprovarà demà a migdia, entre les 12 i la 1 aproximadament. El secretari general de Vitrins Europa, Lluís Llanes, s'ha mostrat molt satisfet que la feina començada ara fa 2 anys, juntament amb Barcelona Comerç, faci aquesta passa tan gran i tan important per ells amb aquest reconeixement del Parlament Europeu.
A nivell europeu es veu molt bé perquè aquest dia vam estar a Rotterdam i ens van ensenyar el mercat i ens van dir que es havien inspirat en Barcelona. Vull dir, Barcelona, a diferència dels altres països, té una multicentralitat comercial que és admirable, i això, a més de cohesionar els territoris, de donar llum, seguretat, no parlarem només de comerç, sinó que també parlarem de l'urbanisme comercial, de la importància que té l'urbanisme quan es fa aquest urbanisme de pensar en el comerç. I, en definitiva, la idea dels països que en formen part és totalment positiva. Vam estar a Bèlgica, avui dia ens van donar suport totalment, i bueno, esperem que aquí que surti bé.
El següent pas serà que Barcelona esdevingui capital europea del comerç de proximitat durant la segona meitat d'aquest any i tot l'any 2024. Ho volen fer coincidir amb la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
Gràcies, Mont. Doncs estarem pendents del que acabi decidint a Estrasburg.
Notícies en xarxa.
L'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des de 2020. És la denúncia que ha fet avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos. En el seu informe, la llei del més ric, alerta també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant aquest 2022. Només a Espanya la inflació perjudica un 26% més les llars amb menys ingressos. Joan Ferrer.
L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat. Xifra els guanys en uns 306.000 milions d'euros, que sobretot s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
L'ONG calcula que 1.700 milions de persones arreu del món viuen en països on la inflació ha pujat clarament per damunt dels salaris i, per tant, s'han empobrit. A més, xifren en 820 milions les persones al món que passen gana, dels quals un 60% són dones i nens.
Precisament de la pobresa, la temperatura baixarà dràsticament a Barcelona en les pròximes hores i la situació es farà especialment difícil per les persones que dormen al carrer.
En aquest sentit, la comunitat de Sant Egidi ha fet una crida a les xarxes socials per demanar sacs i mantes, per repartir-les entre els qui no tenen llar. Escoltem Manel Alonso, responsable de Casa Solidaritat Sant Egidi, en paraules a BTV.
Quan hi ha aquestes onades de canvi de temperatures, ja sigui per la calor a l'estiu i ja sigui pel fred, doncs ens volem donar una resposta també pel seu benestar i dignificar la seva vida.
Des del 2008, any en què van fer el primer recompte a Barcelona, el nombre de persones que dormen al ras a la ciutat ha augmentat un 87% segons dades d'Arrels Fundació. En el darrer registre s'hi han comptabilitzat més de 1.200 persones dormint al carrer.
Allau d'infraccions el primer dia de multes dels 17 radars fixos nous de Barcelona. Durant les primeres hores del matí, desenes de cotxes han sobrepassat el límit de velocitat permès, als 30 km per hora.
Avui ha estat el primer dia en què els 17 radars de trànsit de l'interior de la ciutat de Barcelona s'han començat a multar. Sancionen els conductors que superin la velocitat permesa. Des del setembre s'han limitat a avisar els que circulaven a més de 30 km per hora per 12 punts de la ciutat, o bé a més de 50 km per hora en punts del carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes, l'Avinguda Diagonal i el Passeig de la Bona Nova. Segons informa BTV, només un dels punts entre els carrers d'Andalusia Tensa i Provença, en 5 minuts, una vintena de cotxes han comès una infracció. Les càmeres han captat com el radar no ha parat d'indicar l'excés de velocitat a molts conductors.
També a Sant Cugat del Vallès, la policia local ha interposat més de 9.000 denúncies des de l'entrada en vigor de les sancions per l'incompliment de la zona de baixes emissions. Unes sancions vigents des del novembre de 2021. Cugat Media, Albert Soler.
Segons dades municipals, a les quals ha tingut accés Cugat Media, aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions, amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any, tot i que al setembre i al novembre de l'any passat repunten de nou, amb més de 1.200 multes cada mes. Les restriccions de la zona de baixes emissions van entrar en vigor al maig de 2021, però les sancions, que oscil·len entre 100 i 500 euros segons la gravetat de la infracció i la reincidència, no es van aplicar fins al novembre d'aquell mateix any. Sant Cugat va ser la primera ciutat, després de Barcelona, en posar en marxa aquesta mesura contra els vehicles més contaminants.
I encara en mobilitat i en multes, la Guàrdia Urbana de Badalona xifra en 500 les sancions que va interposar durant l'any passat en relació a l'ús indegut de vehicles de mobilitat personal. El desconeixement per part dels usuaris de patinet elèctric i la manca d'ordenances públiques comunes entre municipis són les principals problemàtiques que assenyalen des del cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
Circular persones de vianants amb auriculars o en sentit contrari són les infraccions més comunes entre els usuaris que es desplacen en patinets elèctrics. La Guàrdia Urbana ha engegat un dispositiu de vigilància enfocat a prevenir aquestes possibles infraccions, però asseguren que la manca d'una ordenança pública comuna entre els municipis de l'àrea metropolitana dificulta el compliment de les normes de circulació. Ens ho explica el sergent de la Guàrdia Urbana de Badalona, Noel Cumplido.
Ja partim de que hi ha molts usuaris que desconeixen la normativa bàsica, més difícil és encara que coneguin si el municipi per on es desplacen disposa d'una ordenança municipal o no. La problemàtica principal és que respectin i coneguin les normes generals de circulació.
Fins a finals d'aquesta setmana, els agents realitzaran controls aleatoris a la ciutat per tal d'oferir consells als usuaris de patinets elèctrics que circulin amb normalitat i, d'altra banda, sancionant els conductors que incompleixin les normes bàsiques de seguretat viària.
I Renfe ha iniciat avui les proves per operar els seus serveis AVE a França.
Aquest primer recorregut ha iniciat la marxa aquest matí des de Barcelona a Sants, amb parades intermèdies a Girona, Figueres-Vilafant, Perpinyà, Narbona, Montpellier, Nims, València, TGV i ha arribat aquest migdia a Lió. Un cop conclogui la formació dels maquinistes i s'aconsegueixin totes les habilitacions necessàries, Renfe definirà el pla de transports, que serà progressiu fins a assolir les 28 circulacions setmanals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona a la platja del Somorrostro de Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada. La Guàrdia Urbana ha rebut cap a les 6 del matí l'avís que una dona, major d'edat, hauria sofert una agressió sexual per part d'un home en aquesta platja barcelonina. La víctima ha estat traslladada a un hospital i els Mossos busquen l'autor, que també hauria robat les pertinences de la dona.
A Tarragona, suspesa la declaració de la cúpula directiva d'Iqoxe, prevista inicialment per divendres i dilluns vinents. Els tres investigats han demanat que suspengui la compareixença després que van ser ells mateixos qui la van demanar.
La jutgessa encara no ha fixat una nova data per la seva declaració. Dissabte es van complir 3 anys de l'explosió que va causar 3 víctimes.
Encara a Tarragona, arxivada la investigació per l'episodi de pudors arran de la fuita de nafta de l'empresa Acessa. La Fiscalia considera que el vessament no va causar danys al medi ambient ni a la salut de les persones.
L'Audiència de Tarragona ha arxivat les diligències per investigar la fuita de nafta de l'empresa Acessa, situada al polígon petroquímic sud de Tarragona, al setembre de l'any passat. Fiscalia, que va obrir d'ofici les actuacions, considera que els fets no són constitutius d'un delicte contra el medi ambient i indica que el vessament de 150 metres cúbics d'aquesta substància química no va suposar un risc greu per la salut de la població ni per l'entorn. L'episodi de males olors, recordem, va arribar fins al Maresme i va durar diversos dies. En l'actuació, feta a l'àrea afectada, un bomber va patir una lleu afectació i va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Canviem de qüestió. Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que els nois, un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques amb una forta pressió cultural i religiosa. Un estudi de la Diputació de Barcelona posa l'èmfasi en què passa amb aquestes noies. Anna Ruiz.
No se sap gaire de les noies que no continuen a l'institut i encara menys de les filles de les famílies on la influència cultural o religiosa limita molt el paper de la dona a la vida pública. Maribel García és coautora de l'informe de la Diputació que s'ha aproximat a aquest fenomen.
El problema de l'abandonament educatiu en clau de gènere és que moltes noies s'invisibilitzen, no? I d'aquí el sentit de l'estudi, no? De preguntar-nos on són les noies que abandonen. Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
Perquè hi ha exemples d'èxit.
És un ascensor social per mi també, és a dir, a mesura que vaig escalant, no? Ara he acabat el grau, estic fent el màster.
És Jusa Aldari, sociòloga i estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona.
A vegades t'assimiles, per dir-ho d'alguna forma, a la cultura del país d'acollida, per tant, el sistema educatiu per tu és alliberar-te i per voler ascendir en ell, per trencar amb allò que has heretat.
Aposten per avançar en respostes locals des dels municipis i també en actuacions individualitzades en les circumstàncies de cada estudiant.
El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i dependents i que serà una realitat d'aquí 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament. Jordi Casino.
Per avançar, però, en el seu desplegament i a l'espera de la creació definitiva de l'agència, representants de les 4 diputacions, de les 2 entitats municipalistes de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un acord amb els departaments de Salut i Drets Socials. A l'espera de conèixer els detalls, que aquest dilluns no han volgut concretar, sí que sabem que el territori quedarà dividit en 7 àrees assistencials i que les diputacions gestionaran les actuacions en els municipis de menys de 20.000 habitants. L'objectiu de tot plegat, millorar i fer més fàcil l'atenció que reben les persones grans i dependents, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Lozano.
Que aquesta atenció que tingui sigui més coherent, més eficaç, més propera. Per tant, aquesta persona se senti més ben atesa. Aquesta ha de ser la qualitat que hem d'introduir. Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, més acollidor, més còmode.
Quan sigui una realitat, l'agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal. I per fer-ho possible es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en un entorn familiar i comunitari.
I a Barcelona avui han començat les obres al Mercat de la Boqueria. Duraran 10 setmanes fins a finals de març i es faran en dues fases. Els treballs eren llargament esperats, tot i que hi ha comerciants que han hagut de tancar i no estan satisfets. Edgar Sapinyà.
Alguns aplicaran un ERTO als seus treballadors mentre duren aquest temps d'obres. De totes maneres, la data va ser consensuada entre l'Ajuntament i els botiguers i ja feia 9 anys que s'observaven deficiències. L'objectiu és que el nou paviment sigui uniforme, d'un color més clar i també que duri més que l'actual. El gerent del Mercat de la Boqueria, Òscar Ovider, admet a la xarxa les molèsties per les obres, però assegura que valdran la pena.
5 setmanes sense facturar no agraden a ningú, però també és veritat que si s'han de fer unes obres, això significa un sacrifici per part dels afectats, doncs igual que a casa quan fem obres per canviar el lavabo, no? Doncs estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur. I això és el que s'ha fet. S'ha mirat totes les opcions possibles de fer l'obra, doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
S'espera que en 3 setmanes es torni a recuperar l'accés emblemàtic al Mercat de la Boqueria, situat a la Rambla. Les obres costaran 1,4 milions d'euros.
En cultura, l'Institut del Teatre vol obrir una nova etapa un cop resolts els expedients per conductes impròpies del seu professorat. L'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i donar seguretat a estudiants i professors. David Navarro.
L'objectiu de l'Institut del Teatre és deixar enrere una etapa convulsa que es va iniciar l'any 2021 amb les denúncies contra el dramaturg Joan Uller i d'altres docents. Durant aquest temps, la institució va instruir expedients contra els professors que encara hi treballaven i va enviar a la Fiscalia les acusacions contra aquells que ja no en tenien vinculació. A més, el síndic de Greuges també s'hi va interessar. Tot plegat va acabar amb l'arxivament per part del síndic i la Fiscalia i amb sancions administratives per a 2 dels docents. Ara, com ha explicat la directora Sílvia Ferrando, l'Institut prepara el projecte Benestar.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció. Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons, com mirem la memòria, de quina mirada crítica nosaltres passem a parlar dels cossos, dels gèneres.
Aconseguir un nou edifici per a l'extens fons del Museu de les Arts Escèniques amb el límit territorial de Barcelona és una de les fites que es marca la direcció. També ho és finalitzar els tràmits per adscriure les titulacions d'art dramàtic i dansa a la universitat.
Més en cultura, Judit Neddermann, Queralt Lahoz, Joan Dausà i Kelly Isaya actuaran a la gala dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català.
La gala celebrarà aquest diumenge a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, una gala sinfònica que tindrà la participació de l'orquestra Franz Schubert Filharmonia, que, dirigida pel mestre Tomàs Grau, lliuraran els guardons Greta Fernández, Juan Antonio Bayona, el Mago Pop, Rigoberta Bandini i l'Ildami.
I avui hem de lamentar la mort de l'actriu italiana Gina Lollobrigida als 95 anys.
Lollobrigida va saltar la fama als anys 50 i es va convertir en una de les intèrprets amb més projecció internacional d'Itàlia. Coneguda per ser una de les muses del cinema italià, va participar en films tan destacats com La burla del diable, Trapezi o Salomó i La reina de Saba. En televisió destaca el seu paper a la sèrie Falcon Crest, per la qual va estar nominada als Globus d'Or. Lollobrigida havia ingressat recentment a l'hospital després de patir una fractura de fèmur el setembre passat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, i obrim amb una última hora perquè fa tot just 5 minuts. La Federació Catalana de Futbol ha anunciat que les eleccions a la presidència, que s'han de repetir després que així ho dictés el Tribunal Català de l'Esport, seran el dilluns 13 de febrer. Les 14 delegacions de la Federació Catalana de Futbol en horari de 10 a 7 de la tarda. Per tant, queda menys d'un mes per a la repetició d'aquests comicis. Encara en futbol, El Barça ha tornat avui de l'Aràbia Saudita, on ahir va guanyar la Supercopa d'Espanya després de superar el Madrid per 3-1. La plantilla ara té 2 dies de descans i tornarà dimecres per preparar el partit de Copa de dijous al camp del Ceuta. El president blaugrana Joan Laporta valorava així el primer títol de Xavi Hernández com a entrenador.
Això és una victòria de tots els culers, que han tingut paciència, que han tingut doncs, aquell punt d'il·lusió, se'ls generaven unes expectatives molt bones, però s'havia de tenir paciència. Aquest equip s'està consolidant, aquest equip que està progressant molt bé. Jo demano que continuïn tinguent la paciència necessària perquè doncs, puguem ja consolidar un equip que està cridat a punt de molt alt.
Encara en clau Barça, 2 apunts pel que fa al femení. El club ha anunciat aquesta tarda la renovació de Caroline Graham Hansen. Fins al 2026, l'extrem noruega amplia així 3 anys més el seu contracte i també el Barça ha recorregut el cas Jayce Ferreira, la denúncia d'Osasuna per alineació indeguda de la davantera brasilera en el partit de Copa que les blaugranes van guanyar a Pamplona. Ara estan a l'espera de saber si queden eliminades o no de la Copa. El Barça argumenta que la sanció per la qual Geise no hauria hagut de jugar aquest partit no apareixia al portal federatiu. En bàsquet, aquest 2023 és un any especial per al bàsquet a casa nostra, ja que és el del centenari de la Federació Catalana. Aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida a les celebracions de l'efemèride, que inclouran el retorn de les seleccions catalanes absolutes. El combinat femení disputarà un duel internacional al maig, a Girona, i el masculí ho farà el mes de juny, en una seu encara per determinar, tot i que Manresa ja s'ha postulat com a possible escenari. Ferran Aril és el president de la Federació Catalana de Bàsquetbol.
Nosaltres ens agradaria un equip europeu, sí. I estem en aquesta línia. És que, bueno, com que el tema de les dates no és senzill, és intentar encaixar-ho amb això, no? Però esperem, ja dic, jo crec que finals de febrer, quan acabi les finestres FIBA, podem ja decantar-nos per una banda o l'altra en funció dels resultats.
En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha conegut aquest dilluns qui serà el seu rival als quarts de final de l'Eurocup femenina, la segona competició continental. Les vallesanes s'enfrontaran al Ferencváros Telekom Budapest. L'anada serà el 28 de gener a l'àrea olímpica agarenca i la tornada l'11 de febrer a Hongria. Xavi Pérez és l'entrenador del Terrassa.
Un rival molt difícil, amb jugadores internacionals de la selecció húngara, amb alguna jugadora internacional d'altres seleccions, de la francesa, segurament, i ara no me l'he mirat profundament, però aquests dies l'estudiaré, però sí que me'n recordo que la segona fase de la Champions va quedar enquadrat amb el Sabadell i el Mataró. No van ser partits que van ser fàcils ni per Mataró ni per Sabadell.
I tanquem amb tenis perquè el mataroní Albert Ramos debuta aquesta matinada a l'Obert d'Austràlia. A Ramos, número 37 del rànquing ATP, s'enfrontarà al nord-americà Maxime Cressy, número 41, en un partit previst a partir de les 3 de la matinada.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El patrimoni natural està constituït per monuments naturals construïts per formacions físiques i biològiques, és a dir, que han estat creades al llarg del temps per la natura tenint un valor universal excepcional des del punt de vista estètic i científic, a més de cultural. Agafeu la motxilla perquè anem cap al Baix Ebre. Les coves de Benifallet són joies del patrimoni natural d'aquest municipi de les Terres de l'Ebre. No fa tant, l'any 1968, el Centre d'Espaleologia de Gràcia les va explorar per primer cop. I ara es poden visitar la Cova Meravelles i la Cova del Dos. Els primers mesos de l'any, les visites es fan només els caps de setmana. A partir de març, però, les opcions s'amplien i podeu anar entre dimecres i diumenge. És una visita guiada de 3/4 d'hora. A la Cova del Dos hi trobareu restes històriques del Neolític i de la Batalla de l'Ebre. I a la Meravelles... Ai, la Meravelles... Deixeu-vos seduir per estalactites, estalagmites, banderes, gurs i... la joia de la corona, excèntriques. S'atreveixen a créixer en totes les direccions que us pugueu imaginar, desobeint així la llei de la gravetat. A més, passareu per tres sales. Una d'elles, la sala de la música, que amaga grans sorpreses. Tots els dissabtes i els diumenges de gener i febrer podeu visitar les coves de Benifallet. En trobareu tota la informació al web municipal benifallet.cat.
Sabies que...
Saps per què els dònuts tenen un forat? Inicialment no tenien forat quan van arribar a Nova York amb el nom holandès Dolly Coe. Elizabeth Gregory, mare del capità d'un vaixell de transport d'espècies, feia servir la canyella i la nou moscada que li va proporcionar el seu fill, a més de pell de llimona, per crear un brioix freixit al qual li va posar al mig nous i avellanes. Va ser el fill d'aquesta dona, Hanson Gregory, que li va posar el forat al dònut en clavar-lo en un dels radis del timó del seu navili durant una tempesta perquè necessitava fer servir les dues mans. Encara que el mariner posteriorment en una entrevista va explicar que havia creat el primer dònut en enfonsar un pebrer al seu centre, cosa que solucionava un problema amb la falta de cocció en aquest punt. Aquesta és la versió més estesa sobre l'origen del forat que ha fet d'un simple brioix un dolç absolutament distingible.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Aquesta tarda ple de la Unió Europea que debat sobre la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. El Comitè de Peticions del Parlament Europeu serà l'encarregat de presentar-la un cop acabi el debat sobre els 30 anys del mercat únic i s'espera que demà es voti i quedi aprovada. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea. La capitalitat ha de servir per conscienciar de la necessitat del petit comerç, però també per tenir veu pròpia a Europa i poder defensar els seus interessos davant el comerç electrònic. La pandèmia ha agreujat els problemes que preocupaven el petit comerç, com ara l'auge del comerç electrònic i la pujada dels preus del lloguer. Els comerciants s'han conjurat per arribar a Europa, on es legislen aquests assumptes, i defensar el model de ciutat europea. Des d'Estrasburg, el president de Barcelona Comerç, Salvador Vendrell, ho ha explicat a la xarxa.
M'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola de la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi